Bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts com tots els dissabtes al Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia del Joan Maria Claveguera, que és periodista i professor universitari. Bona tarda, Joan Maria.
Bona tarda.
Leandro Lamor, director de l'Agència de Catalunya. Bona tarda, Leandro.
Bona tarda.
També ens acompanya el Salvador Guillermo, director del Departament d'Estudis de Foment del Treball. Molt bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
I el Joan Carles Valero, que és el Relacions Institucionals d'ABC a Catalunya. Bona tarda, Joan Carles.
Hola, bona tarda.
La convidada d'aquest dissabte al Converses, l'alcaldessa de l'Hospitalet, la senyora Núria Marín. Senyora Marín, bona tarda i benvinguda.
Bona tarda. Què tal? I gràcies per convidar-me.
Bueno, molt bé, no?
Molt bé.
Fent aquest programa aquí a la cadena COPE Catalunya i Andorra, i felicitant-la en primer lloc de res, no? Perquè jo crec que l'audiència ho ha de saber, que estem parlant també, a banda de l'alcaldessa de l'Hospitalet i destacada dirigent del PSC Catalunya, amb la presidenta de la Red Espanyola de Ciutats Intel·ligentes. Sí, Déu-n'hi-do, quin nom més maco, no? Bueno, jo no coneixia aquesta associació.
Aquesta és una xarxa que es va crear fa 3 anys per un grup d'ajuntaments que estaven interessats en tirar endavant les Smart City, el que entenem, no?, com ciutats intel·ligents, sí, que és una cosa molt senzilla, que és com apliquem la tecnologia per millorar la gestió i ser més eficients i eficaços a la nostra gestió local. Aquesta és una xarxa que ha anat creixent, que al llarg d'aquests 3 anys ens hem anat incorporant diversos municipis, tots, no?, espanyols, de més de 50.000 habitants, i que aquest dimarts precisament a Granada vam fer l'assemblea per escollir la nova direcció que havia d'entomar aquesta nova etapa que comença ara en aquests moments. Vaig tenir el privilegi de ser escollida, estic molt contenta, perquè crec que realment Hospitalet és una ciutat que ha treballat molt en aquest àmbit. Estem treballant molt en utilitzar la tecnologia de forma intel·ligent, però per aplicar per donar un millor servei a les persones, per millorar la seva qualitat de vida. I jo parlo més que de Smart City, de Smart Social City, és a dir, aplicar intel·ligentment la tecnologia en l'ajuda als ciutadans i ciutadanes.
Vostè agafa el relleu de l'alcalde de Santander i l'han escollit, bueno, així per amor a l'art, sinó perquè vostè és una de les lideresses, com a cap de cartell d'un ajuntament d'Espanya, que més i millor utilitza les noves tecnologies, és veritat?
Bueno, jo crec que s'ha treballat molt i hem fet un llarg recorregut.
Vostè i l'Ajuntament de l'Hospitalet.
Sí, jo represento una ciutat i represento una institució que conjuntament, no, amb el teixit empresarial, amb el teixit social, hem anat avançant a utilitzar, repeteixo, intel·ligentment les tecnologies. Aquesta setmana tenim el privilegi també de comptar amb un event, no, que portava 64 anys realitzant-se a Bèlgica i que aquesta setmana ha estat la Farga, no, la que ha acollit la primera edició d'aquest certamen aquí a Espanya.
Que és Innova.
Innova.
Innova,
I que, bueno, és un punt de trobada en el que veiem com hi ha molt talent, com hi ha molta innovació, com hi ha molta recerca que necessita posar-se en valor, que els empresaris apostin per aquestes idees i que surtin al mercat aquests productes que, sens dubte, ajuden la vida de moltes famílies. En aquesta tecnologia vaig veure, i en aquest certamen, vaig veure, per exemple, una cadira de rodes que estava, que estava funcionant a través únicament de la mirada. Està molt adreçada a les persones que no tenen cap tipus de mobilitat i que, per tant, a través d'aquesta tecnologia poden no només fer servir una cadira de rodes, sinó que poden parlar. Crec que és evident, no?, com una tecnologia que es pot aplicar en diferents aspectes millora la vida d'aquestes persones, no?, que d'una altra forma no tindrien cap tipus de relació amb el seu entorn. Són sistemes que per exemple nosaltres des d'Hospitalet portem també temps treballant en com podem millorar una realitat que és evident. Hi ha moltes persones que tenim la sort, no?, que la ciència ens ha ajudat a millorar la nostra esperança de vida i que hi ha moltes persones soles que viuen a les nostres ciutats i que també la tecnologia ens ha d'ajudar no només a que tinguin un sistema de teleassistència o de telealarma, sinó que hi ha sistemes de control i d'acompanyament d'aquestes persones que viuen soles i que ens, no, els hi podem ajudar a través d'aquests aparells a que recordin que han de prendre la seva medicació, que recordin que han de pagar, no, el gas, que recordin que han d'encendre segons, no, quins tipus de sistemes. Per tant, crec que és bo parlar de tecnologia, parlar d'innovació, però també d'aplicació amb el benestar dels ciutadans.
Em quedava una pregunta pendent encara, però el Joan Maria m'està demanant la paraula immediatament, perquè diu, al fil de que diu l'alcaldessa de l'Hospitalet, vull preguntar-li què, aviam.
No,
què? Ara et quedes en blanc, Joan Maria.
Jo tinc una pregunta, però arran del que deia, m'ha vingut al cap la informació que ha aparegut aquesta setmana, que diu que la gent que avui té 40 anys viurà com a mínim fins al 100. És a dir, bueno, cada vegada s'allarga la vida.
S'allarga més la vida.
Tot el que vostè estava posant damunt de la taula servirà molt per a aquesta generació de gent que cada vegada té més esperança.
Abans era, no, una cosa excepcional.
Però no era la pregunta que volia fer.
Ah, no?
Bueno, doncs, si em permets, no, era excepcional complir 100 anys. Nosaltres en la nostra ciutat tenim cada any, celebrem una festa, sí, una festa per tots els centenaris, i no hi ha ni uns, no, ni un, ni dos, ni tres. Cada vegada celebrem amb més centenaris i centenàries, sobretot, hi ha més dones que homes que arriben a aquesta edat. De moment, no sé què passarà, no? Aquests joves de 40, no sé quan arribin al 100, si seran més homes o més dones. Però en aquests moments hi ha més dones que homes que arriben a aquesta edat.
Crec que continuarà havent-hi més dones.
Escolti, sí. Tot i això, la noto entusiasmada amb el que està fent per la ciutat, això de l'Innova, aquest saló aquest, que l'han agafat de Bèlgica i l'hem portat cap aquí, i tot això al costat d'un monstre com és la capital de Catalunya, Barcelona. Això encara deu costar molt més i més, no? intentar treure el cap davant d'una gran ciutat i d'una gran competència com és Barcelona. Jo no sé si en positiu o en negatiu.
Mira, jo soc de l'opinió que aquí hi ha una marca que aglutina tot això, que és la marca Barcelona, i la marca és la marca potent, la marca internacional i la marca que ens fa bons quan sortim fora de les nostres fronteres. Quan sortim en els mercats internacionals és evident que la marca que ens dona suport és aquesta marca.
Més que la de Catalunya?
Més que la de Catalunya, jo crec que és la marca Barcelona. I la marca Barcelona, qui la conforma? Evidentment la seva capital, però també són les ciutats i pobles del seu entorn, i l'Hospitalet és la segona ciutat de Catalunya i és el segon motor econòmic d'aquest país. Per tant, estem convençuts que la nostra contribució, el nostre èxit, contribueix també a l'èxit de la marca, i que això ens enforteix i que ens ajuda a treure, no, també, doncs, activitat a aquest entorn metropolità, que per altra banda també és el que necessiten els nostres ciutadans.
Però vostè, ara en aquests moments, alcaldessa, no se'n beneficia una mica, com a alcaldessa de l'Hospitalet, d'aquest immobilisme que viu la ciutat de Barcelona des que la senyora Colau governa en minoria? No sé què passarà a partir d'ara amb l'entrada al govern del Partit Socialista, del PSC, però fins ara jo crec que moltes de les inquietuds ciutadanes no s'han pogut tirar endavant precisament perquè no hi ha hagut prou majoria. Això no els hi ha repercutit positivament a vostès? És a dir, que vostès han avançat quan Barcelona s'ha quedat congelada?
Mira, l'Hospitalet, jo crec que molts dels que esteu aquí coneixeu perfectament la nostra ciutat. És una ciutat lluitadora, una ciutat que ha donat la volta al que era la ciutat fa 40 anys, no? Era una ciutat abocada a ser un suburbi de Barcelona i que acollia tot el que era negatiu de la capital. Tot això ha canviat. Ha canviat al llarg d'aquests anys d'ajuntaments democràtics, de democràcia, i gràcies al treball de tots, no? De la institució, però també dels ciutadans a través de les seves xarxes d'entitats, jo crec que hem aconseguit donar-li la volta i convertir l'Hospitalet avui en una ciutat emergent, una ciutat en projecte i una ciutat que sempre ha sabut en els darrers anys aprofitar les oportunitats. I en aquests moments és evident que hi ha oportunitats, que les oportunitats passen, i si les aprofites, doncs tothom surt beneficiat. I en aquest sentit, lògicament, doncs, la inacció d'alguns governs, doncs, pot donar oportunitats a la ciutat de l'Hospitalet. Però també us dic, i repeteixo, crec que és bo que tot el que representa la marca Barcelona, tot el que és l'àrea metropolitana, que és el motor econòmic, no només d'aquest territori, sinó que és el motor econòmic de Catalunya i una part fonamental del motor econòmic d'Espanya, tiria endavant. I per tant, tot el que siguin oportunitats, generació d'activitat econòmica, de riquesa i de llocs de treball, doncs ens trobaran, i per tant aprofitarem evidentment totes aquelles oportunitats degudes o a inacció o, a, o voluntàriament a no voler realitzar determinats projectes.
Juan Carlos Valero.
Sí, alcaldessa, està clar que l'Hospitalet ha demostrat intel·ligència, sobretot planificadora, perquè ara estem veient els fruits d'una tasca doncs, treballada consensudament, com és, per exemple, l'eix del districte econòmic al voltant de la plaça Europa, la cobertura de la Gran Via. Ara hi ha un segon projecte que és continuar la Gran Via fins al riu. Per tant, aquí hi ha intel·ligència política i planificadora, i per tant el fet de que vostè sigui presidenta de la xarxa de ciutats intel·ligents doncs té sentit, no? I en l'aplicació de les noves tecnologies també, no? La meva pregunta és, va adreçada a un altre aspecte que també està potenciant, i és el, també en certa mesura potenciant la intel·ligència, en aquest cas artística, que seria el districte cultural, no? La conversió de les antigues naus industrials obsoletes en centres de, bueno, en galeries d'art, en centres de producció artística, una mena de Brooklyn de Barcelona. Per tant, és també una aposta intel·ligent, no? L'altre dia es va celebrar una jornada precisament que les indústries culturals doncs tenen un futur doncs bastant emergent, i sobretot en aquest cas Hospitalet, que té espais. Però tot això estem d'acord, no? O sigui, la direcció política és intel·ligent, però com es fomenta la intel·ligència dels ciutadans, en el sentit de que no siguem ciutats intel·ligents sinó ciutadans intel·ligents?
Bueno, jo crec que hi ha un àmbit que és bàsic, que és l'educació, que és la formació, que és el donar eines i instruments a que els ciutadans puguin tenir criteri, que puguin opinar i que puguin demostrar també el seu talent. I en aquest sentit crec que la ciutat de l'Hospitalet és una ciutat exemple d'una ciutat que ha treballat per fomentar precisament això, que abans, no, d'una manera informal, parlàvem, no, del foment que en aquests moments estem realitzant a través de tots els instituts de l'Hospitalet per al foment de l'anglès, com des de fa 10 anys tenim un sistema a la nostra ciutat de model d'escola de música, de dansa i d'art, que està atenent, no, a més de 1.500 alumnes que possiblement no haguessin tingut cap tipus d'oportunitat d'accedir a la cultura si no haguessin realitzat aquest model nou, innovador, i que ha permès, no, que milers i milers de ciutadans gaudeixin de, no, de la cultura. I perquè tenim doncs una ciutat que evidentment ha anat amb la seva història construint doncs una pròpia identitat, i que tenim grans empreses relacionades amb la cultura que fomenten evidentment, no, el talent, que tenim grans i moltes entitats culturals que estan treballant diàriament a la ciutat, perquè tenim grans equipaments que hem anat construint al llarg d'aquesta democràcia per fomentar precisament, no, la cultura, com és la Tecla Sala, com és el Teatre Joventut, que aquest passat diumenge celebràvem el 25è aniversari, com són tants i tants elements, no, els centres culturals que tenim a tots els barris de la ciutat, que fan que l'Hospitalet sigui una ciutat molt preparada per acollir, no, tota la indústria creativa que aquest país necessita desenvolupar. Aquí, quan analitzes, no, quan veus les estadístiques i veus quin és el pes que la cultura té en aquest país, i comparem amb altres països al nostre voltant, ens adonem que aquest és un sector que té molt marge de maniobra per créixer. I en aquests moments el que crec que és intel·ligent és treballar en aquells nous sectors econòmics que poden generar activitat, que poden generar riquesa, que poden generar llocs de treball, que en definitiva, no, és com abans comentàvem, no, és un dels problemes principals que tenen sectors de la nostra societat: persones aturades majors de 50 anys, joves que no tenen aquesta primera oportunitat. Per tant, hem d'evolucionar cap a sectors econòmics com és la cultura, en el nostre cas, com és la biomedicina, perquè tenim una base molt potent, no, que ja existeix.
Leandro, vinga.
Sí, continuant amb el tema del districte cultural que comentava Juan Carlos, aquest projecte és un projecte a mig termini, a 8 anys, hi havia una inversió més o menys del voltant de 30 milions i hi havia la voluntat de que fos cofinançat, no?, amb la Unió Europea. En aquest sentit, m'agradaria saber com estan les converses amb la Unió Europea, si a través de, si ho feu a través de la Generalitat, a través de vosaltres directament o a través del govern de l'Estat, aquesta feina de lobby en la Unió Europea, i si teniu notícia de si això realment podrà estar cofinançat.
Bueno, encara no tenim la confirmació, ja m'agradaria, no, tenir...
Però com està?
A veure, nosaltres ja hem fet la presentació del projecte, com molt bé deies, no? Aquest és un projecte que hem presentat per desenvolupar amb més velocitat el districte econòmic. Són 30 milions de finançament, el 50%, no, ajuntament i també la Unió Europea. No és la primera vegada que l'Ajuntament de l'Hospitalet demana ajut i contribució de la Unió Europea. Fa un any vam finalitzar un gran equipament esportiu, un gran equipament de formació esportiva i un gran equipament també de formació i de foment de l'ocupació a la nostra ciutat, gràcies a una contribució també similar. Entenem que tot això s'ha de fer. El districte cultural és un projecte que, com molt bé deies, s'anirà desenvolupant en els propers mesos i anys, i que possiblement, no, veurem finalitzat, doncs, d'aquí uns quants anys. Però aquest és un projecte que necessitarà d'inversió pública, d'inversió privada, i que si tenim, no, aquesta contribució de la Unió Europea, possiblement el que possibilitarà és que sigui més ràpid, que sigui més accelerat, no, el desenvolupament del projecte. Però, dit tot això, crec que tenim unes condicions fantàstiques. Estem parlant d'un espai central dins de la ciutat, estem parlant d'un espai central dins de l'àrea metropolitana, un espai molt bé comunicat des del punt de vista del transport públic, un espai molt atractiu per als artistes que ja estan aterrant d'una manera... En fi, continua, que fa la setmana passada teníem la notícia que una part d'hangars del Poble Nou es traslladava a l'Hospitalet, que tenim artistes que ja han creuat la frontera, galeristes que també s'han instal·lat...
La frontera de Barcelona amb l'Hospitalet.
Bueno, clar, ja, bueno, la frontera de Barcelona amb l'Hospitalet...
Que l'alcaldessa no... Colau, això...
No, que és la Riera Blanca.
Que és la Riera Blanca, bueno, entre d'altres carrers que envolten... Nosaltres som una ciutat rodejada de ciutats. No.
Estem... Vostè va captant de per tot arreu, pel que veig. Bueno, capta de l'aeroport, capta de Barcelona...
No... De vegades tinc una mica la sensació, no, d'aquesta imatge.
Tot, no? No? I això, això està bé.
Jo, repeteixo, està bé, jo crec que és important captar o aprofitar les oportunitats, i sobretot, no, i especialment, si són oportunitats positives. Les negatives les deixem passar.
I per què venen? Només per acabar, per què passen la frontera? Perquè aquests artistes i tal, que per quines raons?
Home, jo crec que, bueno, possiblement això ho haurien d'explicar ells més que jo, però...
O són fiscals, aquesta primera,
raó. Jo crec que hi ha diversos motius. Primer, el preu del lloguer, o el preu de compra d'aquests no, edificis. Segon, hi ha unes bonificacions que l'Ajuntament, doncs, ha realitzat en els seus impostos per precisament fomentar, no, que els propietaris lloguin preferentment o venguin preferentment, no, aquestes naus a aquest tipus d'activitats. Per tant, també ho hem fomentat des de l'Ajuntament de l'Hospitalet. Tercer, perquè hi ha un element que no és menor, que és que hi ha un gruix, no? Hi ha molta gent que està en aquest àmbit i que està ubicada a l'Hospitalet i que, per tant, hi ha un efecte crida, no? Quan s'instal·la un galerista, se sent a gust, està en un bon ambient, li posem fàcil el seu aterratge i la seva estada, això fa una mica de crida cap a altres galeristes o altres artistes o altres activitats culturals. I és el que s'està produint realment a l'Hospitalet, que és només començar. O sigui, d'aquí encara queda molt i molt camí per recórrer, però és cert que el fet de que l'Hospitalet parli de cultura, posi en el seu full de ruta d'acció en els propers anys la cultura en el centre, ha fet, no, que el focus en aquest sentit miri precisament cap a la nostra ciutat.
Sí. Molt bé, estem parlant avui al Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra amb l'alcaldessa de l'Hospitalet, la senyora Núria Marín, en companyia del Joan Maria Claveguera, Leandro Lamor, Salvador Guillermo, Joan Carles Valero, tot plegat aquí al restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Volia parlar i comentar al Joan Carles, sí, però li quedava per preguntar amb aquesta primera tongada de preguntes al Salvador Guillermo. És que
tens a tothom aixecant el dit, no sé, com ho veus.
No, és que en el sentit del districte cultural i l'artística, jo crec que aquesta setmana...
No l'has colat, Valero,
No, no, però és que, escolta'm, Núria Espert, Premi Princesa d'Astúries de les Arts, filla de l'Hospitalet, veïna meva de Sant Eulàlia, on jo vaig néixer a Sant Eulàlia. Mm-hmm. Per tant, vull dir, no és casual, tampoc.
No és casual. Hi ha molt talent, i és cert, no?, el que tu deies, podíem fer una llarga llista de persones que, en fi, que són nascudes a la ciutat, i d'altres que no han nascut però que han vingut i que les considerem, doncs, fills també de l'Hospitalet, perquè crec que una ciutat és viva i hi ha moltes persones que han tingut en el passat una vinculació, d'altres que ho tenen ara, i entenem que l'Hospitalet, la forma qui viu, qui treballa, qui s'esforça, qui s'implica i que també s'enamora una mica, no?, de la nostra ciutat.
S'ha de reivindicar, no?
Efectivament.
Salvador, ara sí. Vinga.
Amb aquesta intervenció de l'alcaldessa volia introduir l'impressionant procés de transformació que ha tingut l'Hospitalet. I en dos àmbits. En el primer és en l'àmbit del procés d'immigració. És a dir, ha tingut una immigració molt potent. Jo recordo encara quan el Celestino Corbacho, que era alcalde, i que va ser un dels motius que suposo que el president de govern se'l va emportar cap a Madrid per la seva capacitat de com integrar el procés migratori. Per tant, transformació interna de les persones que viuen a la ciutat i quin ha estat una mica el secret per poder fer que això pugui ser possible sense que hi hagi nivells d'angoixa per part dels naturals que vien allà. I després procés de transformació impressionant des de la plaça Europa, des de la nova ciutat judicial, que està allà ubicada, el que eren els antics quarteles de Lepanto, o des del procés a la Fira de Barcelona. Inclús hi ha alguna dada que sorprèn, que ha sabut no fa gaire, que és que Hospitalet és la quarta ciutat que porta més recursos per la taxa turística i, per tant, per l'aprofitament del turisme i de l'activitat lligada amb el negoci i l'hotel de ciutat, que és Hospitalet. Com... Què s'ha fet per fer aquesta transformació de persones sense que hagi coses conflictives i transformació també d'una ciutat que tampoc a vegades és tan fàcil, per fer-ho, doncs, possible d'una forma impressionant com s'ha fet l'Hospitalet?
En fi, el secret és treballar molt, estar molt a sobre dels temes quotidians i diaris, veure realment, no?, com la convivència, com, no?, els canvis demogràfics, que no són neutres, que no estan exempts de problemes, i s'entomen i es visualitzen i es fan polítiques reals i no teòriques, sinó reals, de millora, de treball en les escoles, amb les famílies, de com, no?, es treballa tot el que és aspectes convivencials de conflicte que existeix però que s'ha d'abordar.
Aquell tipus de treball de camp que no es veu, que no es visualitza, però que és molt important.
Que no sortirà en cap mitjà de comunicació, cap titular, però que sense ell seria molt difícil, doncs, que una ciutat com l'Hospitalet o d'altres ciutats, no?, en fi, de l'àrea metropolitana, doncs, tinguessin l'èxit que han tingut de mantenir, no?, una bona convivència en aquests anys. Això, per un costat, vol dir recursos econòmics, vol dir prioritat i vol dir treballar, estar molt al carrer i sentir molt el que passa dins de les escoles, el que passa no, en els comerços, el que passa en, fi, en tots els centres on la gent es mou, en els mercats, en els centres d'assistència primària, etc, etc. I posant doncs, polítiques en marxa per evitar alguns dels problemes que significa els canvis demogràfics. Per altra banda, planificant. O sigui, jo sempre dic que un ajuntament ha de treballar en diferents estadis, amb l'atenció del dia a dia, pensant en els propers, no, en el curt plaç, en el mig plaç i també pensant en el llarg plaç. Nosaltres com a ciutat, jo crec que tot això ho hem fet d'una forma correcta, que hem treballat, no, utilitzant l'urbanisme com un instrument de transformació social i econòmic. I crec que això ha estat la clau en el passat, en el present i en el futur. No, nosaltres estem parlant de dos projectes, el de transformació de la Gran Via des de Plaça Europa fins al riu, on posem també l'accent no només de fer una gran avinguda més maca, més amable i que simplement, no, la gent pugui passejar fins al riu, que també, no, aconseguirem, sinó que estem treballant en un projecte que permetrà que moltes empreses d'aquest sector, del sector biosanitari, tinguin l'oportunitat d'ubicar-se a una ciutat on ja hi ha en aquests moments aquest clúster biomèdic que existeix.
Al costat de Bellvitge.
Al costat de Bellvitge. I que, a més, tot això permetrà esponjar també la nostra ciutat amb un parc, un nou parc de 27 hectàrees. O parlem del districte cultural, una altra forma també intel·ligent, no, de generar activitat econòmica fomentant el talent que alhora genera activitat, que alhora genera més talent i que en definitiva genera el que necessita un ajuntament, que és obtenir recursos per poder-los redistribuir amb programes i amb projectes, doncs, que vagin adreçats a les persones i als barris que per si mateixos, doncs, no poden tirar endavant. I per tant crec que és molt important, no, que la ciutat sigui equilibrada, sigui sostenible, sigui amable, sigui una ciutat que estigui pensada i dissenyada per als ciutadans. I quan parlem de ciutadans estem parlant de tots, per tant, que tothom tingui oportunitats i que aquestes oportunitats, igual que la ciutat les aprofita, doncs a nivell individual també siguin aprofitades per als nostres joves i per als nostres ciutadans.
Quedava la segona part de la pregunta, la taxa turística.
Ah, mira,
que és molt
això,
important.
M'ho oblidava.
Certa manera, vull dir, són vostès ciutat refugi dels hotelers que expulsa la senyora Colau?
No, mira, nosaltres, amb el tema de la taxa turística, és cert que, bueno, ell deia, no, que som
la quarta
no, ciutat turística, ah. En alguns trimestres som la segona.
Segona?
Sí, perquè hi ha el tema de fluctuació.
Segurament al mes de gener, febrer,
el conjunt de l'any, bàsicament.
És a dir, fora queden aquelles ciutats que es consideren turisme de borratxera.
No, turisme
de sol i
platja. De concentració a l'estiu.
Aquesta no és la frase que jo he vist últimament a la premsa, escolti'm.
Bueno, però el senyor Guillermo li diu la...
Jo crec que és un tema estacional, el cas.
Doncs precisament el turisme...
Escolta, que de tant en hi ha alguna cosa d'aquesta.
Precisament en el turisme, si em permeteu, dos temes. Un, és un altre sector que per nosaltres és nou, totalment nou. Fa 10 anys no existien turistes per la ciutat. Avui, gràcies a Fira i gràcies a la dinàmica, no només la construcció de Fira, sinó la dinàmica i l'impacte que Fira té en l'economia metropolitana i de Catalunya, doncs això també genera moltes visites, molts congressos, com l'alimentària, com el mobile, però com tants i tants congressos que es realitzen a l'Hospitalet gràcies precisament a tenir aquest equipament. Jo vull reclamar una cosa i aprofito, ja que em doneu l'oportunitat. Aquesta taxa turística crec que està distribuïda injustament. És evident que el turisme genera riquesa, que el turisme genera beneficis, que el turisme també genera una despesa, i aquesta despesa l'assumeix directament el territori que acull aquest turisme. Per tant, aquesta taxa en aquests moments està repartida un 70% la
Generalitat.
Se la queda la Generalitat i un 30% l'Ajuntament. Jo crec que això ha de canviar.
Excepte Barcelona.
Bueno, excepte Barcelona.
Que no sé si és el cas que vostè està reclamant per la seva ciutat.
A veure, jo el que reclamo és que aquesta taxa turística, en el cas de l'Hospitalet i en el cas de la resta de ciutats i pobles, sigui íntegrament destinada als ajuntaments, perquè evidentment hem d'assumir d'una forma lògica, no, com a conseqüència també d'aquest impacte, un seguit de despeses que en aquests moments no entenc, no, per què hi ha una part que no es retorna a les nostres ciutats. Crec que és important i per tant no m'havia recordat, no, d'aquesta qüestió, però ara que m'heu donat l'oportunitat, doncs crec que és important, no, que cadascú assumim les nostres competències, que tinguem les nostres, els nostres ingressos i també les nostres despeses, i que no sigui només, no, una part tan important com és el 70% cobrat per una administració que sí que pot fomentar el turisme, però que en fi, no crec que això sigui...
Però si de menja tot, vamos. Joan Maria, vinga.
Sí, escolti, a veure, senyora Marín, vostè és la... Fa molta estona que parlem de política municipal. Sí, jo ara voldria obrir parèntesi
i parlar, que vol parlar
de política vostè. En general. No, home, és alcaldessa, però és una socialista
és que
important.
Avui és un dissabte important per als socialistes. I estan passant moltes coses, dijous van passar coses, avui també, i demà diumenge també passaran coses.
No, si sortosament aquí passa, passen
coses cada dia.
Els últims mesos passen coses cada dia. Se'ns
menja l'actualitat hora a hora.
Sí, però sí, bueno, aviam, ja...
aviam se l'encertem.
La senyora Marina és l'alcaldessa socialista més important del país, amb permís del senyor Àngel Ros i del senyor Ballesteros.
Per població, i la senyora Parlon, no?
Per població ho és.
Per població és un quart de milió d'habitants, per tant ho és.
Sí, clar.
No, des d'aquesta perspectiva,
no, el, Ros,
el seu...
És més important
ella que el senyor Àngel Ros.
Evidentment que sí.
Bueno, perquè és una població superior, ho deia des d'aquesta perspectiva.
La importància només és per al número d'habitants.
Per la seva opinió, jo crec que és important també per la política general, perquè d'aquí un mes i escaig tenim eleccions generals. I unes eleccions generals en les quals vostès han perdut la que a les darreres eleccions van ser la seva candidata, la senyora Chacón. M'agradaria saber quina és la seva opinió i quina és l'opinió sobre la persona que la substitueix i quines són les expectatives de cara a aquestes eleccions. Perquè, esclar, és que abans el Partit Socialista Obrer Espanyol guanyava les eleccions amb bona base, amb bona part, per les expectatives d'Andalusia i de Catalunya. És clar, en els últims anys a Catalunya el PSC va a la baixa. No sé què pot passar amb aquestes pròximes eleccions de finals de juny. No sé com ho veu vostè.
No ho saps ni tu ni ningú, jo crec.
Però esclar,
ni les pròpies enquestes...
Seria un fracàs no assolir els resultats de la senyora Chacón. Però la pregunta era doble. Primera, que m'opini sobre la seva desaparició de la candidata socialista, que és la segona vegada que ho protagonitza.
Això sabeu tots, perquè així s'ha explicat i crec que ha estat molt clar que ha estat una decisió de la pròpia Carme Chacón, que en un moment determinat va anunciar que retirava i que no continuaria sent la candidata, no, per la província de Barcelona en les properes eleccions. Màxim respecte a la seva decisió, també ho dic perquè li he dit també ja directament que no acabo d'entendre la seva decisió, la respecto però no l'acabo d'entendre, i que m'hagués agradat, no,
però
que...
no li he explicat a vostè amb més detall, perquè esclar, això de qüestions personals no hem tingut
ocasió, li soc sincera, no he pogut tenir una conversa més enllà de, en fi, del dia que va venir a la comissió executiva i que ho va explicar públicament, just el mateix dia que va sortir publicat i que tots els mitjans de comunicació es van fer ressò.
Sí, però tampoc va donar gaires detalls aquell dia, vull dir,
tenim
tots la mateixa informació. Per tant, bueno, jo crec que, com tot, tindrem ocasió de tenir una conversa i més amb tota
la tranquil·litat. I algun dia ho explicarà, no? Algun dia ho explicarà,
doncs,
si vol.
Possiblement, no, tindrem més informació respecte a quins han estat els motius que l'han fet retirar-se de la candidatura. És evident que, bueno, teníem que posar una altra persona, això, en fi, una candidatura l'ha d'encapçalar Algú, en aquest cas vam escollir a una diputada catalana, no, que estava des de fa temps treballant al Congrés de Diputats. La Meritxell Batet és una persona doncs, que jo conec en fi, relativament, no hem tingut tampoc una relació, perquè també cadascú, no, de nosaltres tenim un àmbit diferent, encara que sí que hem col·laborat en definir, no, algunes polítiques que afectaven tant a Madrid com aquí al món municipal. Més enllà d'això, jo tinc una molt bona opinió d'ella, crec que és una diputada excel·lent, penso que serà una molt bona candidata, que podrà entomar aquesta campanya, i que de fet així és, amb il·lusió, amb ganes, explicarà, no, quines són les nostres polítiques que volem impulsar. Ha estat una persona que ha format part de l'equip negociador de Pedro Sánchez, que ha estat treballant i relacionant-se molt, no, amb altres formacions polítiques. Crec que és una persona molt disposada al diàleg, a arribar a acords, i crec que en aquests moments això és el que necessita aquest país.
El que passa que no ens podem enganyar, senyora Marín, és una candidata desconeguda pel votant socialista de Catalunya,
jo crec que tots,
i de Barcelona en Barcelona.
Jo crec
en concret,
que tots,
no?
Els mitjans, no, s'ho encarregareu de que realment
el seu àmbit no és...
Ja ens passa la pilota als mitjans.
Bueno, clar,
el seu àmbit, sí, d'influència no és més Madrid que Barcelona o que Catalunya.
Bueno, ella és una persona que té els seus arrels aquí, i per tant ella, a veure, jo totes les reunions que he mantingut amb la Meritxell Batet han estat a Barcelona. Per tant, jo no m'he desplaçat a Madrid a tenir cap tipus de reunió, sinó tot el contrari. Ella és una persona que, evidentment, no, ha viscut en els últims anys intensament al Congrés i que ha estat més present a Madrid que aquí, però que no s'ha desvinculat mai del que és, doncs, en fi, Catalunya, que és la seva terra. A partir d'aquí, és cert que pot ser una persona no tan coneguda com Carme Chacón, però també és cert que aquestes són unes eleccions que, si em permeteu, doncs, a nivell general i a nivell mediàtic, en fi, només existiran 4 persones durant aquest mes de campanya electoral, que seran els 4 líders que encapçalen, no, les grans formacions polítiques, i sobre ells basarà tota i cada
tota la campanya.
La campanya i tota la informació que es vagi donant.
Però de tota manera hi ha una alcaldessa com la de Santa Coloma,
sí,
que és Núria Parlon, que ha criticat que no hi hagi hagut primàries en el PSC, que s'havien anunciat.
Jo no he sentit que hagi criticat que no hi hagin primàries. Nosaltres tenim un sistema d'elecció que són les primàries, però és evident que unes primàries necessiten
si
poder-se realitzar fins al final més d'un candidat. En aquest cas es va anunciar per part de Carles Martí, no, que ell es presentava a primàries. Més tard, no, Meritxell Batet va dir que ella també, i en el camí un dels dos, en aquest cas el Carles Martí, va decidir que deixava, doncs, aquest camí.
El veurem a les llistes?
Jo crec que no.
Número 2.
A veure, no és que jo tingui...
No el veurem a les llistes.
Bueno, no ho sé, en tot cas.
Tot dependrà del que passi aquests dies,
jo
no?
Jo crec que, a veure, el dissabte, avui dissabte...
Amb aquesta hora s'està decidint, ja s'està acabant de concretar tot.
Ja s'està...
Sí, però jo esperava que m'ho vencés l'alcaldessa.
No, ja s'han aprovat les llistes, i per tant, en fi, ja...
Seria una qüestió...
És públic, no?, qui forma part de les llistes electorals del PSC.
Molt bé. Leandro,
sí, aquesta setmana s'ha produït la informació de l'entrada de l'acord d'entrada del PSC a l'Ajuntament de Barcelona. Mm-hmm. Creus que és, per qui és millor notícia, per Ada Colau o per el PSC, aquesta operació?
O pel Jaume Collbon?
Bueno, jo crec que és una bona notícia per als ciutadans de Barcelona. Jo crec que és necessari un govern fort i un govern que governi. I és evident que, en fi, l'alcaldessa i el seu equip, doncs, són 11 membres que no tenen, no, majoria suficient per poder tirar endavant determinats aspectes de la gestió de l'Ajuntament, i que necessiten arribar a acords estables o puntuals amb d'altres formacions polítiques. El PSC i Jaume Collboni ha donat aquest pas perquè a més crec que ell representa el que és el PSC, és un partit de govern, és un partit compromès amb els ciutadans i que vol amb la seva contribució, la d'ell i la del que ell representa, els regidors i regidores del PSC, contribuir a que Barcelona doncs no quedi aturada, tiri endavant els projectes, pugui doncs continuar treballant. És evident que la suma, en fi, és
no fa majoria,
encara,
no fa, és
encara, no?
Fa 15,
no,
tot. Fa 15,
però
21, fa
està més a prop, no? Avui que fa una setmana, per tant, crec que la suma...
Fer una... veure el PSC al costat de la CUP grinyola una mica, senyora Marín?
No està al costat de la CUP.
No, la CUP no l'ha rebut massa bé.
No, però
bueno,
dels comuneros que es diu...
Sí, però creus que és un acord més que es pot només circunscriure a Barcelona o creus que aquest acord pot tenir...
No, jo crec que és un acord... Mira, a nivell municipal... hi ha un factor relacional que és evident, el que passa, no, el sistema que pot funcionar a Barcelona, doncs possiblement només funciona a Barcelona i en altres ciutats i pobles no funciona. En l'àmbit municipal veiem governs, en fi,
estranys
i diferenciats.
Però
això de persones.
Però és, exacte, això és un reflexe de que la política la fan persones i que hi ha persones que posen pel davant l'interès d'una ciutat, un projecte de ciutat, pel damunt de les pròpies, diguéssim, interessos partidistes. I podríem buscar i trobar molts i molts exemples, no, de sumes, de pactes, que en principi podrien semblar una mica estranys a nivell de política general o a nivell de política, no, d'àmbit més... de comunitats, però que en canvi en l'àmbit local, no ara, sempre. Els ciutadans han fet una cosa amb el seu vot en les últimes eleccions municipals i després amb tota la resta de processos electorals, que és fer que els resultats siguin més fraccionats, que els resultats no donen majories absolutes pràcticament a cap partit polític i per tant sempre ens està dient que sí o sí hem de pactar, hem de dialogar i hem d'acordar. Jo crec que en general això és bo. Sí que hi ha una, no, una situació negativa quan l'oposició d'un govern actua com a bloqueig per la gestió. En aquest cas el que s'està donant és una paralització de la gestió municipal, que per altra és l'única gestió realment efectiva en aquests moments per als ciutadans.
Valero.
Sí, bueno, jo volia incidir en el fet de que quasi bé fa un any que de fet tenen un pacte els socialistes amb Barcelona en Comú, Iniciativa per Catalunya i fins i tot amb Esquerra Republicana en l'àrea metropolitana. Uh-huh. No, de fet, i que tenen una, bueno, en principi bona relació, excepte el tema de l'aigua, no? Que si vol parlar municipalitzar l'aigua, sí o no, això seria una.
Bueno, això és un tema que en tot cas està treballant i que...
No és partidària d'entrada, no?
Jo soc partidària, mira, com sempre, el que em coneix més ho sap perfectament, jo crec que s'han d'explorar totes les opcions i escollir la millor. I en aquest cas jo crec que és bo tenir, no, totes les possibilitats a sobre de la taula, tota la informació, no teòrica, la real, i en funció d'aquesta informació prendre les decisions que, repeteixo, siguin millors no per les institucions, sinó per als ciutadans, que en definitiva són els que pagaran a un preu o un altre l'aigua.
Jo, la pregunta en concret anava per un altre sentit. Aquest dimarts el president Puigdemont, en un acte a Barcelona abans de viatjar a Escòcia, va dir que la marca Barcelona, que abans es referia a l'alcaldessa Núria Marín, el poder de la marca Barcelona, fins i tot va arribar a dir que resistia fins i tot a l'Ada Colau, no? Vull dir que, ho va dir el president Puigdemont, ho va dir el president Puigdemont. Però el president té una bona relació amb la segona ciutat de Catalunya, ha fet una visita oficial. S'ha produït un desembarcament de consellers, s'ha vist, no? Mm-hmm. Conseller Vila, Rull, etcètera, etcètera. Ha notat l'alcaldessa de la segona ciutat de Catalunya que no es destaca precisament pel seu independentisme, un canvi en
no hi ha dubte,
en,
no?
En el govern, en el govern de la Generalitat. Ha notat un canvi en el govern de la Generalitat?
Home, sincerament, sí. I jo crec que és evident, jo ho he manifestat en els últims setmanes i en els últims dies, que realment ha hagut un canvi de, no, de relació entre l'Ajuntament i el nou govern de la Generalitat, evidentment produït per un canvi a la Generalitat, no perquè, no, nosaltres haguem canviat la nostra posició.
Les persones que deia abans, no?
Possiblement el fet de que el president sigui, no, una persona que ha estat alcalde fins fa
4 dies, pràcticament,
quatre mesos o menys, doncs significa que és més sensible a l'àmbit local el que plantegem, no, des dels ajuntaments, perquè sap perfectament que el que li estem explicant és la realitat que ens trobem cada dia i que no és una realitat sesgada, que és la realitat que ens hi trobem a l'Hospitalet, però que ens hi trobem a tots els pobles i ciutats d'aquest país. I crec que és important, no, en moments de dificultats, fer el que de forma intel·ligent fan molta gent, que és treballar junts, sumar. Quan treballem junts, quan sumem esforços, quan sumem sinergies, el resultat no és simplement aritmètic de suma, sinó que el resultat és de multiplicar el resultat i d'enfortir les polítiques, que moltes vegades no són única i exclusivament basada en més recursos econòmics, sinó en treballar determinades qüestions de la mà i plegats. I en aquests últims anys, desgraciadament, no sempre hem anat, no ha estat possible, perquè no ha hagut voluntat de sumar, de fer-ho en aquesta direcció. Crec que hi ha una, en aquests moments, no sé, jo dic el present, no sé què passarà en els propers mesos, però en aquests moments hem tingut l'oportunitat de parlar no només amb el president, sinó amb diferents consellers, amb el vicepresident del govern, i realment hi ha aquesta voluntat d'entomar projectes que són, jo us parlava abans, no, dels dos projectes que estem treballant d'una forma més intensa, que és tot el tema sanitari, biosanitari, tot el tema cultural, que jo li vaig plantejar al president que podien ser projectes locals o projectes d'àmbit de país. I en aquest sentit, que jo estava disposada, evidentment, no, a que aquests fossin projectes que poguessin entomar de forma conjunta per enfortir precisament i que tinguem més èxit si treballem de la mà.
Plegats. Ens queden pocs minuts, 4, i tanquem el conversa d'aquest dissabte. Salvador, vinga.
Ja, només una cosa, breu, perquè jo crec que la zona del Baix Llobregat l'hem vist per les municipals de color vermell. I jo crec que aquí ha jugat un paper rellevant els alcaldes. Ho dic així. L'hem vist de color
taronja.
L'hem vist l'última vegada de color morat. Què creu que s'ha de fer perquè el 26 de gener, perdó, de juny, esdevingui...
Va passar una altra cosa, eh?
Van passar diverses coses. El 26 de juny esdevingui de nou un color vermell.
Bueno, jo crec que fer, doncs, el que toca fer, que és explicar clarament, no, el que estem jugant el dia 26 de juny, el que, que és més important del que ens pot semblar, no, qui governi a Madrid, perquè depèn, no, bona part, moltes polítiques que ens afecten en el dia a dia, però que la decisió no es pren aquí, ni aquí a l'Hospitalet, ni a Barcelona, ni a l'àrea metropolitana, ni a Catalunya, sinó que es legisla i es prenen moltes decisions que ens afecten d'una forma evident. I si, no sé si tenim temps o no, però...
Molt poc. Molt ràpid. Escolti una cosa, el pacte Izquierda Unida-Podemos, això pot beneficiar o pot perjudicar el PSOE?
Doncs això ho veurem. Perquè hi ha coses que semblen que poden sumar i a lo millor la suma és més teòrica que pràctica.
I això d'algunes aventures que volen fer els valencians, els aragonesos i els murcians d'anar amb PSOE, Podem, bueno, els conjunts pel Senat... Que...
Ara hi ha molta innovació.
Hòstia,
també,
això, no?
També hi ha molta innovació en la política, no? Hem parlat molt de la innovació.
Sí. Jo innovació crec que, o interessos amb
això,
locals?
Amb això jo crec que hem de ser, jo, en la meva opinió, clàssics.
Conservadors.
Nosaltres tenim un projecte, tenim un programa, tenim molt clar quines són les nostres polítiques, són en aquest sentit, les hem adaptat a la situació actual, però són aquestes polítiques clàssiques que representa l'esquerra, i en aquest sentit crec que és positiu que el ciutadà sàpiga que hi ha un partit que té una base, que té un passat, que té un present i que sobretot tindrà futur.
Los experimentos con gaseosa, com diuen, eh?
Efectivament.
Leandro,
va. No, només queda un petit serrell. Quan parlava abans de la que reclamava la taxa turística cap als municipis, d'això ha parlat amb el president Puigdemont, i si li ha plantejat, qui li ha dit?
No, aquesta no ha estat una qüestió que hem parlat directament. Tindrem ocasió, perquè hem generat una comissió bilateral Generalitat i Ajuntament d'Hospitalet per primera vegada a la història, també s'ha de dir, en la que posarem a sobre la taula els aspectes concrets, no, de la ciutat, però també tindrem l'ocasió de parlar d'aquestes qüestions, que segurament doncs, no hi haurà tanta en aquesta qüestió.
Dedueixo per les seves últimes paraules que hi ha més bon rotllo i més bona entesa amb el senyor Puigdemont que amb el senyor Mas. El president Puigdemont és el president Mas.
Bueno, sí, no? Realment sí. Hi ha un...
I per què?
Bueno, pues no ho sé, suposo que és un tema de feeling o de la política.
Un més preocupat pel país i l'altre més preocupat per la independència.
Jo crec que el president Puigdemont ens ha donat aquesta oportunitat de realment parlar del lloc que jo crec que com a alcaldessa havia de plantejar, que és la defensa de la meva ciutat davant de, no, del president, per tirar endavant qüestions essencials de locals i de país. I en aquest sentit, desgraciadament, no havia tingut l'oportunitat ni per part del president anterior ni per part de bona part dels seus consellers. També s'ha de dir que sempre hi ha excepcions i que amb alguns dels consellers anteriors havien tingut una molt bona relació, però no ha estat, desgraciadament, no era una tònica general, i hem tingut moltes dificultats per impulsar projectes petits i d'altres de gran cala.
Molt bé, doncs hem arribat al punt final del programa d'aquest dissabte. L'alcaldessa Núria Marín, moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer compartir-la i conèixer moltes més coses de l'Hospitalet, de les seves idees, els seus projectes i què pensa políticament. Gràcies, bona tarda i moltíssima sort.
A vosaltres.
Gràcies també a Joan Maria Claveguera, Leandro Lamor, Salvador Guillermo, Juan Carlos Valero. Tornem dissabte que ve, com sempre, converses, cadena COPE Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Adéu.